tarda, benvinguts i benvingudes al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Us parla Imanol Crespo Martínez des dels micròfons de la Ràdio Pública del Prat. És 21 de novembre i toca format d'entrevista als portaveus. Per tant, saludem, comencem ja amb el portaveu socialista Juan Pedro Pérez. Què tal? Bona tarda, com està?
Bona tarda.
Avui al 100%, eh? L'anterior vegada hem de dir que vam haver d'avançar el Jordi Verd perquè estaves fora, estàs fora de...
Bueno, estava amb una grip molt forta, això es pot dir. No, estava en un dinar fins a les 6 de la tarda, sinó que tenia, estava al llit amb grip i bueno, ho sento.
Però recuperem l'ordre habitual, només faltaria. Avui per parlar de diferents temes, un d'ells comerç local, perquè comencem a respirar doncs una mica aquest esperit nadalenc amb aquesta encesa de llums, que és veritat que ha arribat pràcticament abans que el fred. De fet, per què tan aviat?
Bueno, perquè els hàbits de consum també canvien i com que recordeu que sempre va una mica lligat a la Fira Avícola, i recordeu que des de fa uns anys també vam avançar la data de celebració de la Fira Avícola per allunyar-la una miqueta de les festes nadalenques, que sobretot el sector de la restauració no li acaba d'anar prou bé, doncs tirem una mica cap enrere i també doncs provem d'allargar aquesta, no, aquesta campanya de Nadal vinculada al comerç i a la restauració de tot això que jo crec que ajuda, que fa caliu i que una cosa tan òbvia com que s'ha fet sempre, perquè sempre les llums de Nadal s'han encès en un dia i en una hora determinada, però no fèiem cap festa ni cap celebració especial, i ara doncs és com un bon tret de sortida doncs, de les festes, de les campanyes de comerç, de tot això. És com lo de ja llega la primavera al Corte Inglés, no? Que la primavera arribava quan ho deia el Corte Inglés, doncs nosaltres fem aquesta encesa que també es fa en molts municipis i és un acte xulo.
Podeu recuperar la notícia al Prat TV. De fet, efectivament, hi havia un bon ambient. S'ha consolidat també aquesta encesa de llums. I, efectivament, com deia, parlar de Nadal, parlar fins i tot de la Fira Avícola, que també s'aproxima, és parlar també de comerç. No sé com valora la salut del comerç local a la ciutat. En quin punt es troba?
Bueno, jo crec que el comerç a la ciutat doncs, està estable. Està en un punt de... De fet, la realitat del comerç local en una ciutat com el Prat i avui dia és difícil, és complicada. Perquè estar tan a prop de Barcelona i tan ben comunicats amb la gran urbe ja doncs és una possibilitat de fugida de despesa que en diuen els que treballen al comerç, i a més el canvi en els hàbits de consum de les persones que cada cop més doncs, fan compra online i fan aquest repartiment a domicili. Per tant, com està el comerç local? Doncs lluitant, provant amb l'ajut que pot oferir l'administració de modernitzar-se, d'explotar els seus punts forts, com són la proximitat, el tracte a continuar, tot això, doncs jo crec que en això estem i em consta que el Departament de Comerç de l'Ajuntament, per exemple, hi treballa i provar d'ajudar aquesta activitat econòmica, que més enllà de la repercussió, podríem dir, de PIB, d'economia, més enllà, que no li trec importància, que la té, fa molta ciutat. Jo crec que és molt fàcil imaginar com serien els nostres carrers sense els aparadors, les botigues, els llums, sense l'animació que dona també el comerç. Per tant, és un sector que se li ha d'ajudar tot el que es pugui.
De fet, la sensació és una mica de lluita eterna, no? Veient una mica aquesta gran competència forta, que tot i que no hi hagi centres comercials a la ciutat, és evident que per proximitat influeix el repte de la venda online. Li anava a preguntar precisament per... Com ajuda l'Ajuntament o com ha d'ajudar l'administració local, segons el seu parer?
El comerç li pot ajudar de moltes maneres. Pots ajudar a la professionalització de les associacions de comerciants. Està demostrat i creiem fermament en que l'associacionisme comercial ajuda. Per tant, hem de vehicular recursos per professionalitzar, que tinguin una gerència, que pugui algú vehicular les campanyes, tot això. Es pot ajudar el comerç amb ajuts directes, per exemple. No podem arribar a tot arreu, però posar en coneixement dels comerços doncs, subvencions o ajuts que fins i tot pugui donar l'Ajuntament per renovació del local o accessibilitat del local. I, a més, es pot ajudar al comerç de manera indirecta. perquè si fas, si peatonalitzes o si pacifiques un carrer o si millores la il·luminació, si millores la neteja i la patrulla de policia passa més sovint per un carrer, indirectament estàs ajudant al comerç, no? Per tant, jo crec que és una acció que té moltes vessants. Des de l'Ajuntament es pot ajudar al comerç de moltes maneres.
Tot i ser el preu d'una ciutat mitjana, diria, ha fugit sempre de voler incloure al seu terme municipal un gran centre comercial i fins i tot grans marques. Com a mínim no hi ha el terme municipal. Comparteix aquesta política, comparteix aquesta estratègia per protegir efectivament el comerç local, o podria ser també beneficiós per tota la comunitat econòmica de la ciutat?
És una explicació que té, també té moltes vessants, perquè el desenvolupament urbanístic de la ciutat tampoc va permetre fins fa poc fer un centre comercial. I quan ho ha permès, resulta que el mercat estava absolutament saturat. Mm-hmm. Estem envoltat de molts establiments d'aquest tipus, que en terminologia de comerç és un centre comercial immobiliari. Uns eixos comercials, uns carrers són centre comercial a cel obert i el que coneixem, l'Esplau, el Gran Via d'Osió, són centres comercials immobiliaris. Resulta que estem absolutament envoltats d'aquests centres comercials que moltes vegades no funcionen. Uh-huh. El de Gavà no acaba de tirar, el de Sant Boi és una mica diferent, el Vila Marina de Viladecans regulint, Gran Via i Esplau funcionen com un tiro, però l'Eroski va haver de tancar. Vull dir, és un model que va arribar a un punt de saturació que va fer que tampoc fos necessari i possiblement desitjable fer l'esforç de tenir un centre comercial al Prat, atès que estem molt ben comunicats, sobretot en Barcelona, però també amb els municipis de l'entorn, per qui vulgui accedir a aquesta modalitat comercial. Però com deia abans, els esforços de l'administració moltes vegades s'adrecen al comerç de proximitat, al que fa carrer i tot això que venim comentant.
Fent ciutat, sovint et trobes problemes d'accessibilitat a comerços, que també és un tema important. L'Ajuntament és veritat que té una convocatòria de subvencions que assumeix el 50% de les despeses de millora amb un màxim de 5.000 euros. No sé si teniu un feedback dels establiments, de les dificultats de la gent que pateix també aquesta, de vegades, manca d'accessibilitat. Participen les empreses ampliament d'aquestes subvencions?
Bueno, jo crec que la partida que hi destina l'Ajuntament, ara t'ho dic de memòria, però jo crec que s'agota. Uh-huh. Són uns recursos que es destinen, que si els han d'afrontar sencers als comerços, doncs són diners, i que crec que és una bona iniciativa pel que dèiem abans. Més enllà de la normativa, que si fas una reforma de determinada dimensió, has d'acollir-te al codi d'accessibilitat nou. Vull dir, un comerç que porta tota la vida funcionant i que no fa reformes, de moment no està obligat, però si fas algun tipus de reforma ja t'has d'adaptar. Però encara que no fos obligatori, és una millora objectiva pel comerç, per la botiga, perquè l'accessibilitat s'ha d'entendre com una accessibilitat per tothom. Un carrer, un comerç, una vorera accessible no és només pel qui va en una cadira de rodes o qui porta un cotxet de nen. És per la gent gran que camina i perquè tot sigui més amable. Per tant, jo crec que aquests diners que adreça l'administració a ajudar el comerç a adaptar-se estan molt bé dirigits.
I per acabar aquest primer bloc de comerç, que planteja el PSC en relació amb la regulació de terrasses i vetlladors i, en definitiva, per la utilització de l'espai públic per part, sobretot, de restauradors, diria, no? És un gran tema que sempre està a debat, aquest ús de l'espai públic en convivència, diguem-ne, amb la comunitat, amb el veïnat, podríem dir.
Doncs, com sempre dic, que potser és una mica avorrit, però equilibri i sentit comú. Jo crec que tothom entén que en aquest tema l'ocupació de via pública per una activitat econòmica de restauració, que és el que és un vetllador, hi ha un interès econòmic de qui té un negoci, hi ha un interès objectiu dels usuaris que cada cop més volem prendre-ho a les terrasses i als vetlladors. Ja no, s'ha desestacionalitzat, perquè abans només hi havia terrasses o només volíem asseure a les terrasses a l'estiu, i ara jo crec que tot l'any funcionen aquests llocs. I també està l'interès dels veïns que hi viuen a sobre i que, no, que volen reduir doncs, les molèsties i els sorolls. Jo crec que l'aposta que hem de fer doncs, és aquest equilibri, que en definitiva això és governar una ciutat. No és contentar a tothom ni emprenyar a tothom, sinó arribar doncs, a una espècie d'entente de que bueno, no et passis de l'hora, no et passis de soroll, jo provaré de recollir quan acabi. Bueno, és una cosa complicada, però objectivament hi ha demanda, hi ha interès econòmic, hi ha dret al descans dels veïns. Per tant, això s'ha de conjugar i no sempre és fàcil.
I creu que la proposta actual de l'Ajuntament aconsegueix aquest equilibri o s'hauria de matisar o actualitzar els horaris?
Bueno, jo crec que estem a punt de treure una nova ordenança que tracta aquests temes, que parla de l'ocupació de la via pública, que parla dels horaris, que parla del mobiliari urbà, de com ha de ser les taules i les cadires i els toldos, tot això. Uh-huh. Ho recull l'ordenança que properament portarem a aprovació al ple i s'ha fet en part tenint en compte l'opinió dels restauradors, no? Els restauradors suposo que voldran uns màxims i l'administració doncs arribarà on pugui arribar, però com que s'ha fet parlant amb ells, i em consta que han fet moltes reunions i s'han barallat i han discutit, i crec que està força ben treballat i que millora el que tenim ara mateix.
Doncs com sé que no m'avançarà gaire cosa més, quedarem pendents d'aquesta informació, que efectivament sabíem que s'estava treballant com a mínim. Canviem de temes, tractem altres temes, perquè relacionat amb la mobilitat, doncs efectivament sabem que des de setembre, octubre, s'estan realitzant unes obres del Ministeri a la Ronda de Ponent i Ronda Sud, que han tallat, de fet, l'accés al Prat des del que seria el polígon Mas Blau per aquesta via, el que deixa, doncs, és veritat, el polígon força desconnectat i bastant inaccessible, diria, no sé, que es vagi en cotxe, el que ha aixecat també doncs, alguna queixa ciutadana. Tenen vostès constància d'aquesta maramaró? Tenen previst algun moviment per millorar aquest aspecte en coordinació amb el Ministeri?
Doncs estem en això. Sí que s'ha quedat una mica... S'ha trencat la connexió entre la ciutat i el polígon Mas Blau 1 i més encara amb el Mas Blau 2. I estem treballant a molts nivells perquè tota aquesta situació de dificultat objectiva la genera una obra del Ministerio de Fomento, com es digui ara, de
Transportes.
De Transportes. I té una afectació... Vull dir, per tant, no és una obra de l'Ajuntament, no és una obra municipal, és una obra que s'hauria d'haver fet fa 15-20 anys i que porta... Doncs, recordeu el nus de comunicacions que hi ha entre Sant Boi i el Prat, que dona la volta per anar al centre comercial, precisament, que porta molts anys empantanat.
La C31C, que depèn també de la rotonda de la parellada famosa.
Doncs tot això acaba amb la connexió aquesta de la Pluvial 5, no sé què, no sé quant, allà davant de la factoria d'Estrella. No? Allà, aquest punt del creuament d'11 de setembre amb la Ronda del Sud, allà hi va una rotonda molt gran. Però la rotonda és una obra de molta magnitud que tindrà tallat l'accés al Prat i la sortida del Prat en aquell punt fins al març, aproximadament.
Una rotonda molt semblant a la de Ronda Llevant amb 11 de setembre, podria ser, per fer-nos una idea.
Ronda Llevant, 11 de setembre... Bé, sí, serà una gran rotonda amb més dificultat tècnica perquè si penseu hi ha un pont, hi ha una diferència de cotes i d'alçades complicada. Per tant, això estarà doncs, liat fins al març. Però una mica més enllà, a la Ronda de Ponent, darrere per allà de Fisipe i al costat de Pronòvies, allà també hi ha una altra rotonda que connecta, que és la sortida a la C31, però que també connecta precisament amb Sant Boi. Per tant, estem en un entorn d'obres no municipals que té una afectació per a la nostra ciutat molt important i en aquest cas concret que tu preguntes té una problemàtica d'accessibilitat concreta a dues zones d'activitat econòmica de la ciutat com són els Mas Blaus 1 i 2. I com deia abans, doncs estem treballant, Ministeri, amb la, podríem dir, la representació de les empreses del polígon per veure com podem compensar, d'alguna manera, torno a dir, no és una obra municipal, jo crec que aquí s'hauria d'implicar, doncs, per exemple, el Ministeri, per exemple, les empreses, que ja ho fan per... Crec que hi ha una llançadora que va de l'estació de tren fins al Mas Blau, que això ho paga ho paguen els propietaris, les empreses del Mas Blau la paguen. Doncs una possible solució seria allargar-lo fins a la parada del metro per donar una accessibilitat i una cobertura almenys fins a, ja et dic, aquesta hora durarà fins al març aproximadament, a veure si podem tenir una solució temporal que ajudi a que la gent hi vagi a treballar, perquè bueno, estàvem fent unes millores per accedir estan fent unes millores per accedir, per exemple, en bicicleta al polígon, carril bici, bicibox per aparcar, estem fent moltes actuacions de millora en aquest sentit i ara de sobte doncs, ens trenca aquesta dinàmica ara que teníem, que arribava el metro al polígon i que estàvem, fins i tot estaven en disposició de millorar l'aparcament del sector, que és una problemàtica que ens fan arribar els propietaris i ara de sobte això se'ns talla. Per tant, estem preocupats en això, estem treballant per veure com podem compensar i en paral·lel millorar la senyalització que potser em faig càrrec que potser hem arribat tard i que els primers dies estan sent una mica caòtics perquè doncs, no ha arribat encara la senyalització dels cartells aquests grocs que indiquen carrer tancat, gira per aquí, accedeix per allà. Bueno, estem en això, estem preocupats. Aquests dies està tot l'equip pendent d'aquest tema.
En tot cas, val a dir-ho que efectivament el metro sí que d'entrada funcionaria correctament i que el Mas Blau té estació i per tant sí que seria una bona alternativa a transport públic per accedir-hi al Mas Blau. Canviem de tema perquè aquest 23 també hi ha convocada una manifestació a Barcelona en contra dels actuals preus del lloguer i en defensa del dret a l'habitatge. De fet, amenacen amb una vaga. Com valora tot aquest tema?
Bueno, com vols que la valori? Vull dir, és un problema objectiu. Ara mateix deu liderar el rànquing de preocupació dels ciutadans. Jo crec que tots coneixem algú que no pot accedir a un lloguer per preu o per oferta i que la compra ja comença a ser doncs, una entelèquia per la gent jove, i que té una implicació pràctica, que és que els projectes d'emancipació es posen en marxa molt després i tenen fills molt després i per tant tenen menys fills i tot plegat la societat s'ensopeix i envelleix, que és el que està passant a Europa. Per tant, damunt la taula tenim un problema gros, hi ha diferents solucions, limitació de lloguers, més construcció, l'aposta pel lloguer o per la compra. Bueno, és un tema que amb un parell o tres més de temes són els top one ara mateix i entenc que hi hagi reivindicacions socials i que hi hagi moviments que reivindiquen que les administracions solucionen això. Jo crec que el govern el govern de Catalunya, el govern del president Illa, ha anunciat un paquet de mesures i un pla d'inversió per construcció d'habitatge, però això no és una solució immediata. Si ara li dones el botó de... Vinga, va, ara, posem-nos. Es triga un temps, no? I per tant s'han de fer també accions immediates, temporals, que bueno, s'estan treballant. Jo crec que els mitjans cada dia sentim coses i opinions, que si limitació de preu de lloguer, que no està acabant de funcionar, que si l'obligatorietat en els desenvolupaments urbanístics d'establir una quota mínima d'habitatge protegit, que potser desincentiva una mica la construcció. Vull dir, és una manta curta. Si et tapes el cap, et surten els peus. Per tant, és un tema molt delicat.
Cal endurir en tot cas la regulació del lloguer, aleshores, com a estratègia més d'actuació immediata?
Bueno, jo crec que una cosa que estem fent molts municipis, sobretot l'entorn de Barcelona, és el de provar de limitar la proliferació d'habitatges d'ús turístic. Crec que tenim detectat, bueno, és evident que és més rentable destinar un pis a habitatge d'ús turístic que no tenir-lo llogat a un propietari per un període llarg de temps, no? Per tant, el que estem fent, el que anem fent com podem, doncs és limitar això, no? No es poden instal·lar en determinats carrers, no es poden instal·lar determinades comunitats, bueno, tot això per fer aflorar una mica més d'habitatge, perquè sobretot en el cas del Prat l'oferta de lloguer és mínima.
De fet, segons vam explicar aquest estiu també el Prat Digital, s'ha donat un increment de les peticions per convertir locals en habitatges i efectivament en la majoria dels casos s'acaba aprovant per part de l'Ajuntament perquè compliria doncs, amb aquests requisits. comparteix aquesta política, que de fet recordo de comentar-ho, avançar-ho en aquest mateix espai amb vostè, creo que és una bona alternativa i aquí sobretot m'interessa també saber quins són els procediments per garantir que no es donen infrahabitatges, no? I que per tant les condicions són dignes.
Sí, no, les condicions són la normativa. Allà on la normativa ho permet, es concedeix, i on no, doncs s'ha de repensar l'urbanisme en un sector concret. Això tampoc és ràpid, però sí que... Mira, ho podem relacionar amb el que dèiem abans. Jo crec que l'urbanisme de fa uns anys estava sobredimensionava el terciari. Vull dir, tots els baixos dels edificis es destinaven a comerç. I quan començava l'entrevista jo parlava del canvi d'hàbits, que molta gent compra online. Doncs això fa que molts locals estiguin tancats. Si les condicions d'habitabilitat ho permeten, si la mida de l'establiment la té, si acompleix un criteri que tenim urbanístic, que tenim, no? que existeix urbanístic de densitat, de no superar el nombre d'habitatges, no sé què, no quanto, jo crec que és una bona solució per fer aflorar habitatge, sobretot també relacionat amb l'altra cosa que acabem de dir, que és l'envelliment de la població. I la gent gran, viure a un baix, doncs li ajuda a moltes coses que impedeix doncs, unes escales o fins i tot un ascensor. Per tant, jo crec que tot plegat, allà on es pugui, en aquells sectors que tenim detectat que hi ha una sobredimensió del terciari, dels locals per fer comerços, jo crec que és una bona solució. Estic pensant, per exemple, en un sector com aquest del proper a la zona de l'Estruc. Allà hi ha molt de terciari, hi ha molts locals que estan tancats, i penseu, si teniu el cap com són aquells blocs, els locals comercials donen pel davant i pel darrere. Hi ha locals que donen als interiors d'illa, podríem dir. Doncs un criteri és que els que donen a carrer, doncs que si continuen sent comerços o fins i tot aparcament, perquè no... i els altres, que estem més protegits, podrien ser habitatges. Però, bueno, són criteris, eh?
Val a dir que avui que hem parlat de comerç, que els eixos comercials sí que no estaria permès, efectivament, autoritzar aquest tipus d'habitatges. I per acabar, darrera pregunta d'aquesta entrevista, no hem tingut oportunitat de comentar-ho amb vostè directament. S'apropa l'1 de gener i, per tant, novament s'apropa la implementació de la zona de baixes emissions, que, recordem, es va endarrerir en coordinació amb altres ciutats metropolitanes. S'ha avançat d'alguna manera en la correcta implementació del funcionament sancionador i de control? En quin punt es troba? I la pregunta és saber si, efectivament, l'1 de gener, per tant, es podria implementar veritablement aquesta zona de baixes emissions.
De moment sí, fins que no tinguem nova notícia. De moment sí, i precisament aquesta pròrroga ens està permetent treballar tots plegats, els municipis implicats.
Són les paraules del portaveu del PSC al Prat, Juan Pedro Pérez. Gràcies, com sempre.
A vosaltres.
I nosaltres fem una pausa i seguim de seguida amb el portaveu del Partit Popular, Miguel Ángel Ochoa.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Bona tarda, reprenem el programa Contrasenyes, avui en el seu format d'entrevistes al portaveu. Hem sentit les opinions de Juan Pedro Pérez i ara obrim el micro al portaveu del Partit Popular que ja ens acompanya, Miguel Ángel Ochoa. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda.
Benvingut, com sempre, a l'estudi de la Ràdio Pública del Prat. Obrim igualment aquest bloc de comerç local, aprofitant l'encesa de les llums de Nadal. L'arbre, l'he de dir que no fa 43 metres, però bé, que li sembla que s'hagi avançat la campanya tant de l'Encesa com de la Fira Avícola.
Al final, por lo que se debatió en el Consell Comarcal, era por un tema de agendas de otros actos, y bueno, yo no creo que pueda afectar ni negativamente ni positivamente. Al final, la gente está esperando esa fecha, una semana antes, una semana después. Creo que a todo el mundo le hace ilusión la Navidad y tampoco podemos valorar ni positiva ni negativamente. Está muy bien todo lo que sea Navidad, espíritu navideño y campañas de comercio en la ciudad tiene que ser bienvenida.
És evident que el comerç local arreu segurament es troba en aquest repte continu d'haver de competir contra les grans superfícies, la venda online. Com valora la situació del comerç local del Prat?
Bueno, nosotros como políticos deberíamos valorar qué hace el ayuntamiento con el comercio, uh-huh, porque las empresas privadas, valorarla desde lo público es muy complejo. En el Prat, como en todos los municipios, hay comercios que funcionan muy bien, que son muy profesionales, y algunos que funcionan peor, pero eso ya le ponen el mercado ya le pone en su sitio, y el que no cierra. Pero la persona que se perpetúa, la gente que lleva tiempo manteniendo y abriendo esa persiana, es porque hace un esfuerzo titánico y lo hace bien. Por lo que chapó por ellos, y lo que sí que podemos criticar, y creo que es necesario, es la poca iniciativa municipal sobre el comercio. Es verdad que es difícil interactuar desde lo público a lo privado, pero históricamente las concejalías de comercio, la concejalía de ocupación, tienen rango menor en el Ayuntamiento del Prat. Aquí se promociona mucho otras cosas, que están muy bien, pero yo siempre he dicho y creo sinceramente que la mejor política social que hay es una buena campaña de contratación, de empleo, de empleo de calidad. Eso es lo que deberíamos promocionar, y yo creo que lo que tendría que hacer este ayuntamiento. Y siempre está en segundo plano. Tenemos una concejalía de comercio, pero no deja de ser una concejalía sin rango de tenencia de alcalde y con los recursos que tenemos, que son bastante pocos. Vuelvo a decir que es difícil interactuar de lo público a lo privado. Pero yo echo de falta la incentivación de los espacios comerciales. Yo siempre he dicho que los centros comerciales a pie de calle son muy interesantes. Todo el mundo está acostumbrado a ir al Esplau, a Gran Vía, pero cuando en municipios como Badalona se hacen centros comerciales de pie de calle, que paseas por la ciudad, funcionan. Ahí tenemos el espacio del centro comercial del mar, de la calle del mar, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, incentivar, no solo a través de la campaña de Navidad, que eso está bien, sino durante todo el año. Aquí solo se hace en Navidad, se ponen luces, y el resto del año no se hace absolutamente nada. Alguna ni de shopping que hacen los mismos comerciantes, y lo que hace el ayuntamiento al final es poner el membrete del Ayuntamiento del Prat. Yo creo que lo interesante sería que el ayuntamiento incentivara que esos comerciantes se hacen. El shopping night de la Ricarda funciona, uh-huh, pero si se hace una vez, a lo mejor hay que hacerla cinco, a lo mejor hay que hacerla por sectores, a lo mejor hay que hacerla por calles. Siempre intentar desde la administración pública colaborar, ayudar y sobre todo incentivar que se compre en el Prat.
Creo, doncs, que cal com una mena de centre comercial a la ciutat o facilitar que arribin grans primeres marques, o podria ser perjudicial pel petit comerç de proximitat?
Jo no lo creo. Yo creo que los comerciantes, por lo menos con los que hablo, que es la gran mayoría de la ciudad, estarían encantados de tener una gran marca al lado. Porque en el comercio local se hace mucho un comercio de calle, de escaparate. Yo pasé por la calle, me acuerdo de comprar, entro y compro. Si tú incentivas a ir a gente a comprar a X, a lo mejor pasas por un comercio que te acuerdas que tienes que comprar y entras. O sea, yo creo que es lo que no se puede compatibilizar, y es verdad que es muy complicado hacerlo con un centro comercial. Tú sacas un centro comercial, una figura, solo vas ahí y ya está. Entonces, ahí compras todo y es difícil. Pero si la gente tiene que ir por Virgen de Montserrat, o tiene que ir por Calle Lérida, o por Ferran Puig, y va a un Zara, o va a un Mango, o va, da igual, cualquier franquicia que sea potente y que atraiga, porque al final la gente va a lo que atrae. Y tiene que comprar una zapatera o para estar por casa, o tiene, pues a lo mejor lo compras. Y eso, lo que me dicen los comerciantes, es que tenían encantado de poder competir, porque lo que necesitan es clientela. Al final el comercio no se hace solo por precio, no se hace solo por la comodidad de comprar en casa, que también la gente en el comercio local triunfa, funciona porque te asesoran, porque hay una confianza de años comprando y porque saben que las preguntas se le pueden contestar. Esto es fácil, tú puedes comprar un televisor y lo puedes comprar por una plataforma online, o ir a alguien y decir, oye, explíqueme esto que tiene. Uh-huh. Pues yo creo que lo importante es traer gente para que te puedan preguntar, ¿usted qué tiene? Quiero comprarme esto, ¿qué me recomiendas? Y eso es lo que tenemos que hacer, incentivar que la gente no solo pase, sino que vaya con la intención de...
I voldria dir, per tant, que primeres marques podien atraure públics, entenc que d'altres ciutats, perquè s'incrementi també aquest trànsit.
És que quan la gent va a Vilanova... Pase a Vilanova y va por la Rambla de Vilanova y se encuentra grandes marcas y comercio local, la gente que va a ver eso hace uso de esos comercio local. Uh-huh. Es verdad que no vas a comprarte un televisor y vas a venir en autobús, ¿eh? Tiene dificultad, pero el comercio, la hostelería, la restauración, el pequeño detalle, que es lo que se puede comprar, competir con de tú a tú en las mismas necesidades es complejo. Entonces, al final es como aquel debate cuando se hacía el Oule de marcas, que se decía, no, nos perjudicará el comercio local. Mira, el que quiere comprar una marca, va a comprar la marca. O sea, nadie que quiera comprar una marca top, que se quiera gastar una camisa 100, 200 euros, va a pasar por una tienda de una camisa de 50 o de 20 y va a decir, ah, pues ya no me compro la marca, me compro esta. Es muy difícil, porque la gente es marquista. O sea, cuando yo quiero comprarme un Audi, no paso por Seat, digo, ah, pues ya que paso por aquí, me llevo el coche. Eso es complejo. Pero sí es verdad que la gente tiene la posibilidad de que si paseo, si voy a ver algo. Por eso decía antes que las campañas no solo tienen que ser en Navidad, que está muy bien, pero se puede hacer una en primavera, incentivar a través de monitores, a través de actividades en la calle, que la gente vaya a visitarlo y, por ende, tenga la posibilidad de entrar y comprar.
Sí que és veritat que no tenim cap centre comercial a la ciutat, però estem envoltats. Un d'ells és l'Esplau i moltes vegades veiem com entres i tal, és insistent aquesta reclamació de persones que volen tenir doncs, un autobús, un transport públic que vagi directament al centre comercial. ¿Vostè estaria d'acord?
Totalmente de acuerdo. Creo que no tiene ningún sentido, porque el que, vuelvo a repetir, el que tiene claro hacer una cosa, lo va a hacer. Hombre, si dificultamos tanto y ponemos a policía y ponemos pues al final si lo bloqueas y pone una valla de 200 metros no entrará nadie. Pero el que quiere ir al Esplau y a las pruebas, me remito, es el centro comercial que más se visita de Cataluña, con más de 10 millones de visitantes al año. ¿Va? ¿Cómo? Andando en bicicleta, patinete, coche. Lo que no tiene sentido es que para un centro comercial que sí de la ciudad, porque ahí no es verdad, si el Esplau es del Prat, no es de Cornellá, está en el término municipal del Prat. O sea, lo que no tiene sentido es que para ir al centro comercial del Prat tengas que ir por Cornellá. Eso no tiene ningún sentido. Y esto se habló. Incluso la respuesta que hizo el equipo de gobierno en ese momento de que no había intención es porque era lo que hace siempre la TMB. Cuando no le interesa, dice que hace un estudio y el estudio era el siguiente. Mandó a dos personas al parking del Esplau y a una persona que iba en coche le decía, si hubiera autobús, ¿vendría en autobús o en coche? El hombre, en coche. Pues en coche, claro, efectivamente. Pero pregunté a todos los que tienen que ir en autobús, a todos los que tienen que dar la vuelta a España para llegar, porque es casi una odisea llegar al Esplau. Usted sale más a cuenta ir andando. Por lo que pregunta esa gran cantidad. Entonces, incentivar el comercio en un centro comercial no tiene por qué penalizar al pequeño comerciante. Tiene que ser al revés. Tiene que ser compatible.
Ha criticat l'equip de govern de falta d'iniciativa i sí que ha mencionat doncs, això, aquestes campanyes més puntuals o més de carrer, com la Shopping Night o la Ricarda, no? Però no sé què faria vostè directament com per ajudar a afavorir aquesta activitat econòmica o afavorir que s'actualitzin segurament els nous hàbits de consum al comerç local.
Pues mire, lo primero, lo que propuse en el último consejo del comercio local, que es cartelería digital en la calle, como hay en otros municipios. Es verdad que la publicidad atrae, y no la atrae, no solo a la de los grandes centros comerciales, no a las grandes marcas. Pero en el Prat hay una falta de publicidad del comercio local. No hay. Se puede venir a la Prat y al Rat, sí, es verdad, y hay algún, el Delta, pues se puede. Pero como hay en muchos centros esos MUPIs digitalizados, que hay muchas ciudades donde puedes poner un aviso de la ciudad, corte de tal por afectación de prueba deportiva, se podrían hacer campañas publicitarias, se podrían hacer incentivar, como digo, a través de temporalizar el año, Navidad, primavera, otoño, esa campaña del centro comercial del Corte Inglés, llega al Corte Inglés, otoño al Corte Inglés, deberíamos hacerlo en los ejes comerciales. Después, el comercio tiene que luchar, tiene que ser competitivo, tiene que ser original. Ahí no puede hacer ni el alcalde, ningún teniente alcalde le puede decir a un propietario de un negocio, usted tiene que hacer esto. Él sabrá perfectamente y mucho mejor que nosotros lo que hay que hacer. Pero lo que tenemos que hacer es eso, a través de campañas de publicidad, darle la posibilidad y sobre todo incentivar esos ejes comerciales, que Ferran Puig no solo sea una zona de paso y a según qué hora muy triste, la iluminación, o sea, según ahora en invierno, pasea uno por Ferran Puig a según qué hora, hombre, pues a lo mejor si se pone otro tipo de luces, no solo tienen que ser de Navidad, a lo mejor puede ser que le visiten y si visito, pues puedo comprar, eso es lo que tenemos que hacer.
Sembla ser que aviat es presentarà l'ordenança que regula terrasses i vetlladors. Què faria el Partit Popular en aquest sentit?
Pues hombre, de momento, si yo fuera alcalde, ya le hubiera dado a la oposición la posibilidad de negociar. Todo el mundo sabe, pero en la oposición no tenemos ni una sola input de cómo va a ser. Cero. O sea, ni me han pasado un borrador, ni no han preguntado propuestas. Creo que en este consistorio, y no lo digo ahora, digo, en todos los mandatos de la democracia en este consistorio, ni nadie que haya hecho más iniciativas, haya estudiado más el tema de comercio en terrazas y veladores que el que le está hablando. Hicimos toda la campaña, la última en el 2009, hemos sido proponentes, hemos presentado iniciativas para hacer un uso de una ordenanza reguladora diferente, como hay en muchos municipios de España, y el equipo de gobierno, pues, creo que sí que está hablando con los restauradores, y nos la presentarán, y ahí la tienen, la votan ustedes, te la darán una semana antes, y lo que suele hacer este equipo de gobierno, lo publicarán, utilizarán la radio y la revista Mono Decir para decir lo maravilloso que son, pero la democracia en este aspecto brilla por su ausencia, solo no necesitan para a la hora de votar, tienen mayoría, ni para eso. Lo que haría es ampliación de horario, cerramientos. No tiene sentido que no se puedan permanecer según qué estufas en el Prat, que estén prohibidas. Y algo fundamental, según qué ejes vertebrales, una campaña eficaz y radical sobre las ratas. Hace poco me llamó un propietario de un comercio en el Prat. Fui en vivo a verlo y habían 10 ratas agonizando alrededor de una terraza donde se vende comida. Y llamaron al ayuntamiento y no hubo ninguna respuesta. Está claro que la ordenanza no sé cómo sé, pero lo que tengo claro es que lo que no se tenía que hacer. O sea, no podemos permitir, y hay una sola llamada, hay que ir ya. No podemos estar 2 horas, 3 horas, 10 ratas agonizando por el veneno que se le había administrado. Y sobre todo eso, ampliar horarios, cerramientos. Cada vez la gente, el cambio climático es para todo y para el buen clima también. La gente no gusta estar en la calle. Tenemos que permitir, y hay unos cerramientos que están inventados, que una vez desmontados queda solo un palo, un mástil. No afectaría al pasaje urbano, no afectaría a la movilidad, y creo que incentivaría mucho, pero el equipo de gobierno dudo que vaya por ese aspecto. Seguramente, si han conseguido algo de horario, será regañadientes y no veremos nada de lo que le estamos proponiendo.
Hem parlat de comerç local, però efectivament també activitat econòmica també és aquesta gran quantitat d'empreses mitjanes i grans que també hi ha als polígons de la ciutat. Com valora els diferents polígons que té ara mateix la ciutat i estan al dia?
Yo creo que no, y creo que nadie en su sano juicio puede decir que están al día. Tenemos un déficit tecnológico, hay polígonos industriales donde no llega la fibra, en el Prat, en el siglo XXI, no estamos hablando de la España vaciada, no estamos hablando de una provincia, de un pueblecito de Soria, estamos hablando de un pueblo que está a 7 kilómetros de la segunda ciudad más importante de España, que se llama Barcelona. Hay polígonos industriales donde no hay fibra. Eso lo digo todo. Es que si los problemas de movilidad del Mablao, la falta de aparcamiento, claro que todo el mundo quiere, y en el mundo idílico sería lo mejor ir en autobús, el transporte público, pero el transporte público en gran parte es deficitario. Y según qué horario no funciona. Entonces necesitamos capacidad para que la gente pueda desplazarse. Para que las empresas, nosotros en su momento propusimos hacer transportes colectivos para rebajar impuestos. Que las empresas grandes, porque en el Prat hay dos tipos de empresas. La pequeñita, la mediana y la empresa grande. Pues a la empresa grande se le incentivaría bajando impuestos para que pusieran autobuses propios de medio de transporte propios de la empresa. Y no solo colapsa, es que para ir ahora al Mablao tiene que hacer una odisea uno en espacio. No llega autobús. Entonces, ¿el Prat está bien? Pues en muchas cosas, siempre lo digo, el Prat está bien en muchas cosas. Pero como empezaba en esta conversación, ni comercio ni promoción económica son prioridades para el equipo de gobierno.
Justament, de fet, li preguntàvem al regidor també de Mollet, el Juan Pedro Pérez, sobre aquest tema i ens avançava que precisament, efectivament, estan com a mínim valorant alternatives veient aquest, aquest col·lapse de mobilitat que s'han trobat.
Ja, Manol, però és que lo que no se puede entender es que no lo prevean. O sea, lo que no podemos tener en este ayuntamiento es 700 trabajadores, un presupuesto millonario, se haga una obra de una magnitud importante y no se prevea eso. Es que ya no está pasando. Hay prevista hacer una obra en Ric Porras, que es levantarla entera como la avenida del canal. Uh-huh. De año y medio a dos años. Ellos dicen año dos, un año, yo digo casi dos. No han prevenido, no se ha previsto dónde van a cargar los coches eléctricos los vecinos que tengan, porque no podrán circular. Es que no se ha previsto. O sea, ¿cómo es posible que haya un técnico, haya un estudio, se haya licitado, se haya presupuestado y lo básico, si hace una obra, todo el mundo sabe que va a haber afectación? Uh-huh. ¿Cómo eso no se hace? No, ahora valoraremos. Bueno, claro, si de los 7 meses valoro 5, ya, pues, lo de siempre.
Queda clar, tornant al tema de polígons, veient aquest creixement urbanístic progressiu, també l'avenç de la ciutat, té sentit que es mantingui doncs, polígons com el petit polígon de Calçaio en l'actual ubicació? Per recordar-ho a la ciutadania, està ubicat entre el cementiri vell i el Cap Ramon Avia, per fer-nos una idea. S'hauria de valorar la reubicació en altres espais?
Bueno, es que eso ya se ha hecho. Se ha hecho cuando se permitió meter terciario en el polígono. En su momento hubo una modificación porque todo el mundo sabía que ese polígono estaba invitado a fracasar. ¿Por qué? Porque el tipo de empresa que podía venir no le interesaba, porque es un comercio que no tiene capacidad, pero tiene un gran problema que se llama falta de espacio. Como digo una cosa, es imposible que el equipo de gobierno... Bueno, un día en un debate electoral dije en broma, no sé, que mandemos a la policía y quitemos parte del territorio hospitalé y nos anexionemos territorio de hospitalé para poder hacer un gran polígono industrial. El espacio es el que es.
No doy ni ideas, ¿eh?
Bueno, yo si algún día soy alcalde, a lo mejor lo promovemos. Pero si es verdad que ese polígono se tendría que empezar... como mínimo, ya no solo al terciario, sino quizás algo valorar de que se pueda hacer algo residencial, porque es un polígono que si no damos una vuelta, la gran mayoría de negocios están o cerrados o están a punto de cerrar.
Es queden 2 minuts de programa, podríem dir, s'aproxima una nova fira avícola i això és sinònim de pagesia, agricultura, en definitiva, primer sector. Darrerament han patit tant els efectes de la greu sequera que ha patit Catalunya durant molts mesos com els aiguats de les darreres setmanes. No sé, com ha de donar suport, si es cau, l'administració del primer sector?
Pues hombre, fundamental, una cosa que no nos podemos olvidar, que se llama sequía. Todo pinta, y aunque ahora, por desgracia, según qué zona de España ha habido mucha agua, todo pinta que esto se vaya a repetir. Ya nos pasó en el 2008, hubo una gran sequía donde se puso recursos, donde se llegó a plantear hacer el trasvasamiento de las concas y se puso la tubería que se quedó feo en el territorio y no se acabó la obra porque empezó a llover como ha pasado ahora. Y yo siempre les digo una cosa, de los fondos Next Generation, ¿cuántos euros se han dedicado al primer sector? Es pues una pregunta retórica porque no tiene respuesta, es cero. O sea, no se ha hecho un solo euro. Se está incentivando que las entidades tengan un ordenador. Se han cambiado todos los ordenadores de la casa. Todo el mundo tiene una tablet maravillosa que ha pagado todos los europeos con esos fondos que iban a cambiar el sistema productivo del país. Lo que ha servido es para cambiar y hacer edificios municipales. Pero el sector primario, cero. O sea, se puede haber mejorado la conectividad, el agua, el embalse, si tenemos que hacer cuenca, pues se pueden hacer muchas cosas. Yo no soy especialista en este sector, pero el sentido común dice que cuando hay una falta de sequía, y hace poco estuvimos a punto de ver cómo se reducía por debajo del 40% la producción por falta de agua, eso no nos podemos permitir. Eso es lo que no podemos hacer y eso es lo que tiene que hacer la administración. El agricultor, el país tiene que plantar, tiene que cosechar y tiene que vender, y la administración lo que tenemos que tenga los recursos mínimos, que es agua, para poder hacer su trabajo.
I parlant de fira avícola, òbviament és parlar del Pota Blava, que és al final és un producte de luxe, però també és un símbol de ciutat i del Prat que es defineix. Què opina, en certa manera, del Rasa Prat, del seu futur, del paper de la Granja Torres, del paper i de la capacitat per comercialitzar un Rasa Prat?
Pues esto es lo mismo que decía antes la ordenanza. Ahora se presentará una fundación de Rasa Prat. El equipo de gobierno o la oposición lo hemos enterado por una nota de prensa. se dijo aquí, parece ser, por lo que en una entrevista que se le hizo al alcalde tuvo la idea, pasó un año y ahora, como llega la fira, pues han tenido la idea de hacer la fundación. Nosotros no tenemos ni idea. El Pota Blava tiene un problema, y que es caro y es pollo. Y al final, si no somos muy originales, el que conoce el producto ya lo hace, ya lo usa en temporada, al final es un pollo que cuesta 100 euros y lo hace en Navidad. Pero si no somos capaces de forma original enseñar que alguien que no conozca el producto pueda pagar lo que es, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú invitas a alguien fuera del Prat y lo llevas a un restaurante del Prat y le dices, mira, tenemos gambas de Palamós, 30 euros. Pota Blava, que es pollo, 30 euros. El 99%, si no se le explica, el 99% dirán gamba de Palamós.
Vol dir que falta marketing aquí, ¿no?
Falta marketing, fundamentalmente, porque nos penaliza que el pollo es pollo y todo el mundo...
La carne es barata, ¿no?
Bueno, todo el mundo asocia al pollo de un supermercado de 6 euros el pollo. Y eso es lo que hay que hacer, mucho marketing.
I per acabar, que sí que ho sabrà vostè, sap que a la fira se celebra en aquest recinte firal de la Ricarda, en teoria, haurà d'acollir en algun moment una mena de museu del Delta que tampoc està acabat de definir, que ja ho veurem com acaba el projecte de l'equip de govern, però què faria el Partit Popular en aquell espai?
És tan grande la Ricarda que como mínimo tendría que haber un gran restaurante donde se vendan los productos de la ciudad. Como mínimo tendría que haber una zona de ocio todo el año para que la gente pueda disfrutar. Lo que yo creo que lo que haría el Partido Popular son muchas cosas. Lo que no haría nunca es un museo de la payesía, del Delta, porque los museos están bien cuando están, pero forzarlos por un capricho.
Això és el contrasenya a l'espai polític del Prat Ràdio. Ho deixem la pròxima setmana, ple municipal. Recordin, fins a la pròxima. Gràcies.